Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Sant Cugat viurà un Nadal amb més de 300 activitats entre l'1 de desembre i el 5 de gener. Després de l'edició passada en què l'Ajuntament va retallar 150 propostes i gairebé mig milió d'euros del pressupost per activitats nadalenques a causa de la situació de dèficit, el programa d'enguany s'amplia amb el protagonisme destacat de les entitats. I és que en el disseny de les activitats de Nadal hi participen més d'una seixantena. Com a novetat, destaca el retorn del campament reial que se celebrarà al claustre del monestir el 2, 3 i 4 de gener. Tot plegat donarà el tret de sortida aquest divendres amb l'encesa de llums i l'obertura de la Fira de Nadal. Una desena d'entitats i l'EMD fan possible les activitats de Nadal a Vall d'Oreig que s'inicien aquest divendres amb l'encesa de llums. Esports, concerts i activitats infantils configuren un programa amb la cavalcada de Reis com a plat fort. La visita de Ses Majestats té com a novetat el lloc de l'entrega de cartes, l'embalat de Nadal. L'EMD ha dissenyat un programa d'actes amb un marcat accent participatiu de les entitats. Segons el president de Vall d'Oreig, Juanjo Cortés, la col·laboració del teixit associatiu reforça la identitat del Nadal al territori. I el Nadal arriba a Sant Cugat aquest divendres amb una gran festa. Tallers infantils i dues cercaviles de la llum amb les bandes de música de l'Escola Fusió i de l'Escola Municipal de Sant Cugat seran els encarregats de portar la màgia nadalenca a la ciutat. Tot i això, el plat fort arribarà amb l'encesa de les llums a 6:45 a la plaça d'Octavià. Vall d'Oreig, per la seva banda, també donarà la benvinguda al Nadal aquest divendres amb un seguit d'activitats familiars que començaran a partir de les 5. I el quinto de Nadal se celebrarà del 25 al 29 de desembre al pavelló 2 de la Rambla del Celler. La cita nadalenca repeteix per segona edició consecutiva a l'equipament esportiu i s'allargarà durant 5 dies. El 27 de desembre l'horari de l'activitat serà de les 7 de la tarda a 11:15, perquè després hi haurà la festa amb les entitats de cultura popular i tradicional. D'altra banda, el 29 de desembre se celebrarà el quinto infantil, de les 5 a les 7 de la tarda, que el Temerari és l'organitzador del quinto de Nadal. El quinto va començar el seu camí el 2002 al Nadal de l'Embalat. Després d'un canvi puntual el 2007, la iniciativa va marxar a la seu del Club Muntanyenc i llavors a la plaça de Barcelona.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella, a la redacció, Alba Triador, a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 27 de novembre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem donant resposta a la consulta de la setmana al consultori del Faves Comptades. Avui, ajuts socials. I afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política i la participació dels diferents partits amb representació al ple, sota la batuta del periodista de Cugat Mèdia, Joan García. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim d'economia. Parlarem amb el nou president de Sant Cugat Comerç, Jaume Buscallà. I afegirem una mica de patrimoni per parlar dels grafitis, i ho farem amb Pere Rovira, coordinador de pintura mural i escultura en pedra del Centre de Restauracions de Béns Mobles de Catalunya. I per acabar, parlarem de gastronomia i d'un nou establiment a la ciutat, Cheesecake Barcelona. Ens visitarà el seu propietari, Javier Peñalver. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
dades comptades. El consultori, amb Sara Vella. El consultori, l'espai on cap dubte es queda sense resposta.
Ja hi tornem a ser una setmana més al consultori del Faves Comptades, l'espai on els oients ens podeu exposar els vostres dubtes i nosaltres en busquem la resposta. Avui parlarem d'ajuts socials. Sentim la consulta que ens ha enviat el Roger.
Bon dia, sóc el Roger i sóc pare d'una nena de 14 mesos. La meva qüestió és que la portem en una escola bressol municipal tot el dia perquè les nostres feines no ens podem combinar de cap altra forma i ja ens han arribat els primers rebuts i hem vist que entre l'escolaritat i el menjador doncs ens surt per més de 400 euros. I bueno, anem una mica justos a finals de mes. No sabem on mirar si hi ha algun ajut per l'escola bressol o alguna cosa, no sé si ens podríeu ajudar. Moltes gràcies.
Per respondre al Roger i a totes aquelles persones que es trobin en una situació similar, tenim amb nosaltres la Virgínia Cortés, tècnica de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hola, Virgínia.
Hola, bon dia.
Quins ajuts hi ha relacionats amb l'escolaritat?
Doncs, en concret, amb l'escola Bressol estan els ajuts d'escolaritat i també de menjador escolar. Llavors, aquestes solen ser convocatòries anuals, possiblement ara estem en el mes de novembre i està tancada la convocatòria, però depèn de la situació que sigui, també es pot adreçar a serveis socials, fer una instància per veure si n'hi ha alguna opció de poder demanar una beca fora de termini.
D'acord.
Almenys estudiaria la situació que tenen.
Clar, perquè el Roger comentava que arriben a final de mes justets. Llavors, tu creus que hi ha algun espai de l'Ajuntament on puguin anar i veure si ells podrien formar part de... Bueno, estar vinculats amb serveis socials?
Sí, nosaltres, a veure, des de serveis socials n'hi ha tot el que és el reglament de prestacions socials a la ciutadania de Sant Cugat i això consisteix, no?, en formular una sol·licitud que s'entra per al registre en el que poden les famílies formular les necessitats que també tenen en aquell moment. Llavors, una vegada, no?, que poden ser d'alimentació, poden ser de suport al lloguer, entre altres, i una vegada se presenta aquesta sol·licitud amb la documentació corresponent, els equips de serveis socials referent, no?, d'aquell expedient acabarà, fa una valoració, no?, econòmica i social de la situació i llavors diguem, farà un dictamen, farà una resposta de quin és el percentatge d'ajut, no?, que pot tenir aquella família.
D'entrada, recomanes que intenti presentar tothom o hi ha uns criteris que ja hem de tenir en compte que si no els complim no cal que ho intentem?
Diguem que els criteris solen ser que estigui la persona en una situació de dificultat també econòmica, que ho pugui acreditar documentalment. En aquells casos que a vegades no es pot acreditar documentalment, doncs també n'hi ha l'opció de fer unes declaracions jurades, però que al final, clar, són situacions de persones que arriben a final de mes amb moltes dificultats.
Per tant, no hi ha un barem així fix, sinó que us adapteu una mica a cada cas?
Diguem que sí que n'hi ha un barem, però que sí que s'estudia cada cas, perquè en funció dels ingressos que tenen, també les despeses, no?, en aquest cas d'habitatge, que també les tenim en compte, i la situació social. Tot això generen uns punts que es tenen en compte de cara a arribar a fer, diguem, una conclusió.
D'acord. I una persona que hagi presentat aquesta sol·licitud i hagi estat acceptada, a partir d'aquí tindrà una tècnica referent o cada vegada es trobarà amb una persona nova que l'ajudi?
Diguem que quan es presenta una situació, una sol·licitud, si és la primera vegada que s'adrecen als serveis socials i aquesta trobada, no?, ve a partir de la sol·licitud, doncs serà l'equip de primeres atencions, format per treballadores socials i una educadora social, la que pugui donar resposta, i serà la referent de la família en aquest moment. Si ja són famílies que s'estan relacionant amb serveis socials, doncs ja tenen un equip referent, format moltes vegades per treballadora social i educadora social, i sol ser el mateix equip, no va canviant. O sigui, diguem que aquesta sol·licitud també forma part de la intervenció social i de suport i acompanyament a les famílies.
Val, i posem per cas que, per exemple, hem demanat ajut en el servei de transport adaptat i en atenció socioeducativa als infants i joves, per exemple, per activitats extraescolars. Això, llavors, un cop s'hagi demanat i aprovat, s'anirà renovant cada any o hem de tornar-ho a sol·licitar l'any següent?
Doncs aquestes prestacions solen tenir també com una temporalitat. Per exemple, en el transport adaptat, normalment són els cursos escolars també, no? Que aquella persona amb discapacitat necessita anar a un centre que estigui fora de Sant Cugat. I llavors normalment tenen una periodicitat des de que comencen a l'octubre fins que finalitzen entre juny i juliol, eh? I les extraescolars, pues, a vegades pot passar el mateix, no? Que és a vegades el curs escolar. A no ser que n'hi hagi alguna circumstància que a nivell tècnic es valori junt amb la família, que l'activitat només dura 3 mesos i el suport serà només puntual per aquests 3 mesos.
S'ha d'omplir molta paperassa per accedir a tot això? És difícil o amb l'ajut de les tècniques es pot aconseguir?
Les tècniques acompanyen a les persones a fer aquesta sol·licitud. Sí que també acompanyen en el sentit que les informen i que la persona que pugui tenir dificultat d'omplir-la, elles també donen un cop de mà. També ajuden en els agents de la UAC, de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, i sí que podem dir que és molt important el tenir la documentació acreditativa diguem que demanen, perquè així no fa incidència i les coses així pues, passen més via, no?
D'acord, Virgínia, doncs moltíssimes gràcies. Ha sigut molt aclaridor tot això.
A vosaltres. Fins ara.
Si vols resoldre un dubte i necessites el coneixement d'un expert, envia'ns una nota de veu amb la teva petició al 683 27 36 59 o un correu electrònic a favescomptades@cugat.cat i nosaltres ens encarreguem de la resta. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Faves Comptades, no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, comencem la tertúlia política Cugat Mèdia. Sant Cugat commemorarà entre el 22 de novembre i el 5 de desembre el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb una 20ena de propostes sota el lema No som invisibles. Escoltem el comissionat de les persones amb discapacitat, en Ferran Felius.
Aquesta llei de discapacitat que la volem convertir en llei de diversió, en llei de diversitat, no en llei de discapacitat, i ojalà no tinguéssim que celebrar aquest dia. Hem de lluitar precisament per això, perquè algun dia, el 3 de desembre, no sigui el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, sinó que el dia a dia ens faci que la nostra societat sigui més inclusiva.
Doncs això és el que deia el comissionat de les persones amb discapacitat, en Ferran Felius. I avui la pregunta la traslladem aquí a la taula. S'està treballant suficient des de les administracions per visibilitzar els entrebancs que es troben les persones amb discapacitat? El primer que farem és presentar els tertulians d'avui. Primerament, la Cristina Paraire, regidora i portaveu de Junts, també tinenta d'alcaldia de gestió urbana. Cristina, molt bon dia.
Hola, bon dia.
També l'Ester Madrona, regidora d'Esquerra Republicana. Ester, bon dia.
Bon dia, què tal?
La Pilar Gorina, de regidora del PSC. Pilar, bon dia.
Molt bon dia.
També tenim l'Alfredo Bergua, regidor del PP. Alfredo, bon dia.
Hola, bon dia.
Ariadna Sierra, regidora de la CUP.
Bon dia.
I també tenim en Jordi Guirado, regidor de Vox, bon dia.
Bon dia i molt content de tornar a estar aquí, que he estat pare i estava de permís de paternitat i per això fa dies que no venia.
Molt bé, felicitats, esperem que puguis dormir per les nits.
No gaire.
No gaire, bé. I també en Ramon Gutiérrez, regidor d'En Comú Podem. Ramon, bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, trasllado aquesta pregunta ja a la taula. Com sempre, començarem per la Cristina Pereira de Junts. El que dèiem és si s'està treballant suficient des de les administracions per visibilitzar els entrebancs que es troben les persones amb discapacitat.
Bé, bon dia. S'està treballant. Crec que suficient, doncs, si ho preguntéssim les persones doncs, que pateixen alguna discapacitat, possiblement dirien que no és prou, no? Sí que es va avançant, però la veritat és que jo crec que tots volem que totes les persones, siguem com siguem, doncs puguem viure de la millor manera possible a les nostres ciutats i per tant, a veure, l'aprovació del Codi d'Accessibilitat doncs crec que és un avanç perquè obliga les administracions a fer moltes coses i a posar-se als dies. El repte és molt gran, per tant s'està treballant suficient doncs quan s'hagi posat al dia tot aquest propi codi, no? que obliga a fer moltes accions, doncs potser es podrà dir que sí, es fa, es treballa en diversos àmbits, però crec que dir suficient doncs encara quedem una miqueta curts.
Molt bé. Esther Madrona, de regidora de l'Esquerra Republicana.
Sí, gràcies. Molt bon dia a tothom. Jo crec que la resposta ràpida podria ser que mai farem prou feina, no? Mai acabarem ni detectar ni arreglar totes aquelles situacions complicades o complexes amb les que es troben les persones amb discapacitat en el seu dia a dia. I això crec que és bo i dolent al mateix temps. Això implica, per tant, fer una carrera de fons, fer un seguiment continuat de totes aquelles accions que fem. I quan dic totes aquelles accions que fem, em refereixo en tots els àmbits, no? No només molt segurament el que és més senzill imaginar-nos entre tots i totes, que és el carrer, no? O sigui, aquest concepte d'accessibilitat física, sinó també tot allò que es refereix a gaudir de la vida en el sentit més ampli de la paraula, no? Cada vegada hem de caminar més cap a oferir, per exemple, activitats culturals o socials, lúdiques, que puguin o que recullin aquest concepte de discapacitat i diversitat, activitats esportives tres quartes per del mateix, i jo crec que el que ens toca o el deure de l'administració crec que és justament pensar en aquest concepte d'una manera àmplia i transversal, no? I de fet el dia de la roda de premsa de presentació de les activitats a l'entorn del dia 3 de desembre vam intentar fer una reflexió i en certa manera també agrair a totes aquelles entitats que participen de la programació d'activitats a l'entorn d'aquesta celebració, d'aquesta commemoració, justament fent referència a aquelles activitats que no són del propi àmbit, no? Que a vegades pensem, o a vegades segur que hi ha gent que pot pensar que només han de parlar o només poden parlar de discapacitat aquelles entitats que es dediquen, no? Que el seu eix central és la discapacitat. Jo crec, línia contrària absolutament, que totes les entitats, tota la gent que acaba oferint activitats per tota la ciutadania ha de recollir en el seu ADN aquesta mirada i per tant aconseguir que aquesta ciutat sigui realment àmplia, diversa i que evidentment tothom que vulgui pugui participar en totes les activitats que s'hi ofereixen.
Pilar Gorina, del PSC.
Home, mira, jo vull anar molt enrere quan vaig conèixer la discapacitat, no? Jo tenia al voltant de 15 anys. Fins aleshores era absolutament invisible, salvo que tinguessis algun familiar o alguna cosa. Jo vivia a Sabadell i anava a les Escolàpies, a 5è i 6è de batxillerat. En aquell moment hi havia batxillerat. I ens van demanar alumnes poder, a la tarda, donar classe a persones amb discapacitat física que mai les famílies les havien tret de casa i no havien anat a l'escola. Algú se li va acudir de Sabadell, no puc recordar-ho tot, i vam anar, doncs, gent com a voluntaris a ensenyar. I així, una colla de gent ens vam animar i vam formar un esplai i va començar una escola, que es va acabar dient l'escola La Gavina, vam començar a muntar una escola d'educació especial. Després han passat moltes coses, però això va servir aquest grup per demanar coses a l'administració en aquell moment de Sabadell, que encara no hi havia ajuntaments democràtics, però sí que es podia parlar amb les alcaldies, i ens vam emmirallar amb la ciutat de Mallorca, que les barreres arquitectòniques, per exemple, no existien. Va ser de les primeres ciutats de tot Espanya que van fer. I vam reclamar-ho, bueno, es va muntar tota una història per demanar aquesta visibilitat. I una de les feines més importants que vam fer juntament amb l'Ajuntament va ser atreure infants de casa seva i portar-los o a l'escola o a l'esplai. Hi havia nanos o nanes que no havien sortit de casa seva mai, vivien en un segon pis, no hi havia ascensor, no podien, i a lo millor es traien un dia a l'any, que no sé què, però no sortien de casa, miraven a través de la finestra. M'estic allargant molt, oi?
No.
A partir d'aquí, doncs, vam muntar un esplai, eren disminuïts físics, eh? Bé, aquí hi ha molta història, després a l'esplai vam dir cadascú el seu esplai, aquí tinc molts dubtes de fins a quin punt hi ha d'haver la gent d'estar incluïda o no en segons quines circumstàncies per la seva pròpia felicitat. Aquí tinc molts dubtes també com a mestra. I després a les escoles, mica en mica, hem anat tenint totes les discapacitats físiques, sensorials, de parla, d'intel·lectual, de trastorn mental. És a dir, ara sí que això ho he viscut, s'ha visibilitzat, falta molt camí per fer, però les administracions poden fer molt. Aquí a Sant Cugat jo em sento molt orgullosa, a part de totes les coses, de les festes, hi ha moltes activitats d'inclusió, etc, etc, es fan molta feina, però em sento molt orgullosa també del programa de detecció que fem a les escoles de segon de primària, perquè això ajuda a fer un acompanyament des de ben petits, perquè hi ha discapacitats que es veuen molt, però hi ha altres discapacitats que no es veuen tant. I a les escoles, veritat que hi ha recursos, sobretot el tema visual i auditiu, la ONCE fa un gran treball, l'auditiva hi ha un bon equip, és a dir, que, a veure, però tota la part que seria intel·lectual i mental és la que tenim més endarrerida de totes. Paro perquè explicaria 10.000 coses.
Molt bé, tindrem temps de seguir xerrant. Alfredo Bergua, del PP.
Bon dia, jo per compensar la pila no seré tan llarg. Efectivament, o sigui, sobretot els darrers anys, les administracions han donat un pas endavant en molts àmbits, en aquest en particular. Però, clar, sempre es podria fer molt més i realment es farà més. Vull dir, estic convençut i veient la presentació de l'altre dia de les activitats, doncs veus un pas endavant també en donar una visibilitat a col·lectius que fins ara, bueno, fins ara no, vol dir, els últims anys no la tenien tanta, no? Aquí també s'ha de lluar i s'ha de donar les gràcies a totes aquestes entitats que col·laboren de manera altruista o directament s'hi dediquen especialment a tractar amb persones amb aquestes... Amb capacitats diferents, diguem, no? Perquè penso que el que realment es fa no es pot pagar amb diners, vull dir, s'està fent un treball extraordinari i pròpiament queda molt per fer. Ara l'altre dia s'anuncia des del govern, doncs, el pla de voreres famós. Jo crec que el tema de l'accessibilitat és un tema que s'ha de tractar especialment per aquests col·lectius, doncs, que una persona que vagi cadira de rodes, doncs, per molts llocs de Sant Cugat no pot passar. Vull dir que és un problema real de dia d'avui que jo crec que s'anirà solucionant amb el temps. Però dit això, vull dir, contents de que l'Ajuntament de Sant Cugat s'involucri de la manera que s'està involucrant i, per tant, tot el recolzament en aquest... tant en l'Ajuntament, amb les activitats que siguin fent, amb les accions que se vagin en un futur i sobretot a voluntaris i entitats que estan realitzant un treball amb aquestes persones.
Molt bé, Ariadna Sierra, de la CUP.
Hola, gràcies. Crec que tots coincidirem, no? En matèria d'inclusió sempre es pot fer més. Hem fet un llarg camí. Podríem dir que també des dels 2000 hi ha hagut un canvi de paradigma important i això ha acompanyat, no, que les administracions s'hi posin i es posin les piles. Ha sigut també un camí difícil, trobo, però igualment el camí no acaba aquí, queda encara molt per fer, no? I la visibilització és important, la sensibilització és important, però en matèria, o sigui, els reptes de les persones amb discapacitat no, no hauria de ser només una visibilització puntual, no, i simbòlica, ara que estem en la setmana que estem, no, sinó que hauria de formar part d'una política transformadora, no, i tenir tots molt clar, no, que cal, bueno, continuar desafiant, no, les estructures que perpetuen la desigualtat en tots els seus sentits i també l'exclusió social, no, d'aquest col·lectiu i d'altres, no, però en aquest sentit un dels grans reptes és aquesta inclusió, no? I és en aquest sentit que les administracions a vegades potser perden l'objectiu, no? Cal tenir una mirada que no sigui assistencialista. La lluita en aquests anys ha sigut justament aquesta, no? Treure el punt assistencial i anar a un punt més de transformació, posant l'individu en el lloc que li pertoca, sabent que és una persona que vol tenir la seva vida plena, com la que fem tots, i que si un cas l'únic que necessita és els recursos i les oportunitats per fer-ho, no? I que aquí és on les administracions hem de donar aquests recursos i on ens hem de posicionar, no? I en aquest sentit, doncs, centrar-nos en la vida independent de les persones és essencial, no? Que puguin tenir una autonomia, una participació plena, no? Per això iniciatives potser com les del Boca reflexen, no? que els drets que també tenen aquestes persones a passar-ho bé, a tenir una vida relacional, a tenir també una vida sexual, a tenir una vida laboral, no? I en aquest sentit és important que aquelles polítiques que desenvolupem com a administració vagin molt des d'aquí. Es parlava d'accessibilitat, és importantíssim, no? L'accessibilitat universal, la inserció laboral, també podríem fer moltes coses en matèria laboral, passant filtres a les empreses, demanant més inserció dintre de les empreses del municipi, però també potser podríem també transformar, no, els serveis d'atenció, que al nostre punt és el que més donaria resposta, i per donar més carrer el suport personal i empoderament que necessita aquest col·lectiu. També sempre des de la mà, no, de la mà d'aquelles entitats, col·lectius i persones que poden definir aquestes accions des de primera mà. I ja per acabar, perdoneu, jo és que amb aquest tema em puc allargar un rato. Només recordar que en el seu moment, és que també soc educadora social, deixeu-me una mica de marge en aquest tema, que és el meu tema. Però una cosa que potser podríem recuperar més enllà d'aquesta setmana, no, que veiem activitats lúdiques, activitats esportives, és l'Oficina d'Atenció a la Diversitat Funcional. Una iniciativa que es va quedar allà, no, en el 2022 es va voler tirar endavant, no va ser possible, però trobo que és justament cap a aquest tipus de recursos és cap al que l'administració de l'Ajuntament ha de tendir, no només a fer una setmana festiva, no? I ja callo.
Jordi Guirao, de la Vox.
Moltes gràcies. Doncs... era fàcil imaginar que estaríem d'acord en quasi bé tot el que estem dient. Jo estic d'acord amb el que està dient la Diana de la CUP, que és veritat que, per sort, hem anat passant d'un paradigma més assistencial a un, doncs, que els dona protagonisme de veritat a les persones. El que sí que ja em coneixeu, que m'agrada una miqueta posar el dit a la llaga, i clar, no puc passar l'ocasió, perquè hi ha un parell de coses que m'agradaria puntualitzar, que nosaltres veiem, i jo personalment també estic plenament d'acord amb el meu partit, d'una manera que hauríem d'intentar canviar. Per exemple, quan parlem de la terminologia, la semàntica és important, i encara ens costa parlar de persones amb una diversitat funcional o una diversitat cognitiva o unes diferències, i diem discapacitat. El terme dis ja per nosaltres és com dir...
Faig una puntualització. Sí. Molts col·lectius de diversitat funcional reclamen el terme de discapacitat com a positiu, i se'l fan clar. Seu. És, entraríem en un debat terminològic molt ampli, però cuidado amb...
L'altre terme seria el de disminuïts, que per sort vam treure de la Constitució, exacte, amb el vot negatiu de Vox, però sí que vam treure de la Constitució.
Ja és... Aquest ja a mi em sembla molt, molt pejoratiu personalment, està claríssim.
Si m'ha votat en contra.
No, dic personalment, Ramon, clar, estic que en una tertúlia, i també parlo a nivell personal, està clar. Sí que estaríem d'acord amb el que dèiem, doncs, a millorar la participació d'aquestes persones en tots els àmbits de la vida pública, no? El segon tema que volia exposar és més delicat, i suposo que portarà cua, però m'he apuntat unes dades que són importants i els he arrodonit a la baixa. L'any passat a Espanya es van produir 300 naixements. Un 0,26, o sigui, un 0,2, arrodonint a la baixa, són persones amb síndrome de Down. Això vol dir unes 600 persones, no? Ja saps per on vaig, no, Ramon?
Clar, ho sabem tots.
No només el Ramon.
Deixeu que es posi i després...
Després em foteu tota la calla que vulgueu, però és que és important parlar-ne, eh?
Representarà l'àrea, sembla, avui.
Sembla que un 90... Ariadna, sembla que un 96% de les persones, de les noies que diagnostiquen que el seu fill serà amb síndrome de Down, decideixen avortar voluntàriament. 96%, quasi bé totes, no? Aleshores, estem parlant de que són 600 persones a l'any. Si estem parlant dels drets d'aquestes persones, el primer dret, el més fonamental, l'oportunitat que els haurien de donar a tots és el dret a néixer, no? Jo ja ho he deixat anar, ja amb les cares que veig, ja dius, home, Jordi, per on portes el debat? Però és que és important o no el que una persona pugui tenir dret a començar una vida independentment de la seva condició, de si és discapacitat o si té qualsevol altra diversitat.
Molt bé. Ramon, sí, jo... es poses tu i després, com sempre fem, m'aneu dient...
Jo primer m'agradaria fer una petició al moderador, que és que quan ens allunyem del tema intentis reconduir la tertúlia.
Sí, però el que passa és que deixo que tothom parli que i després ja recondirem si toca.
Em sembla bé. Bueno, jo primer responent una mica a la pregunta, no? de si s'està visibilitzant prou els entrebancs. Jo crec que la pregunta per mi té un dèficit, no? I és que no es tracta només de visibilitzar els entrebancs, sinó també analitzar si estem fent prou feina per combatre aquests entrebancs, no? Deia comissionat, això. És que ja no em sigui una mica. Comissionat, no, amb l'àudio que hem escoltat, que ell, en lloc de parlar de discapacitat, ha de parlar de diversió, no?, per el joc aquest amb la D. Doncs jo crec que hem de parlar més de dignitat, també, no?, i dels drets, diguéssim, de les persones amb discapacitats.
Jo crec, tallo un segon, però jo crec que aquest concepte de diversió el deia específic amb el programa d'activitats que estava...
Exacte, o sigui, sí, per això.
Crec que no ho deia en general, ho deia amb la setmana aquesta.
Ho sé. I per... No passa res. I llavors, per això sí que les polítiques en aquest aspecte només es centrin en la visibilització i en la festa, està bé, perquè efectivament hem avançat moltíssim en la visibilització i hem de seguir fent-ho, però en la línia del que comentava, apuntava l'Ari, jo crec que hem de poder parlar també de l'accés al món laboral, de l'accés a l'habitatge, de qüestions de salut mental, de l'accés a la cultura, que és un tema, per exemple, del que se'n parla poc. I al final jo crec que si tenim un ajuntament o una administració pública que en aquests aspectes s'està quedant a mitges, no? Per exemple, en el tema de cultura hem tingut un any de retallades, no? I per tant s'ha limitat l'accés a la cultura i els drets culturals a la població en general, doncs molt més a les persones amb discapacitat, no? O un altre exemple, que és per exemple el tema de l'esport inclusiu, no? Volem ser la capital de l'esport inclusiu, així va anunciar l'alcalde en un acte fa uns mesos, però hem vist que hi ha clubs esportius que el 2024 han hagut de reduir o eliminar el programa d'esport adaptat per falta de subvencions i de suport de l'administració, no? Llavors, això també és moment de visibilitzar-ho, ara que estem en el moment de la diversió i en el moment de la festa, no? Això, i que les persones amb diversitat funcional i les persones amb discapacitats han de poder participar del codisseny de les polítiques i no parlar només... o sigui, tenir-los en compte a l'hora de fer qualsevol procés de participació o de definició de les polítiques públiques a la nostra ciutat. Perquè al final, si fem la ciutat millor per ells i elles, l'estem fent millor per tothom. I això jo crec que és una perspectiva que no ens podem deixar d'estar.
Bé, gràcies. Cristina.
Sí, jo volia afegir, no? Sí, quan parlem, m'ha agradat molt el que ha dit l'Ari, que evidentment és l'experta en aquest cas, però sí que vull remarcar, no?, la importància dels drets d'aquestes persones, que al final volen treballar, volen desenvolupar-se amb l'autonomia de les seves possibilitats, però la veritat, i tenir una vida efectiva i de lleure, i això... encara falta avançar en aquest sentit. Jo crec que les administracions han anat avançant, per sort. Jo crec que Sant Cugat doncs, també té iniciatives, si voleu, doncs, impulsades, empaitades per associacions molt potents que tenim en aquest sentit a la nostra ciutat, que també doncs, han servit d'impuls, però ens queda camí a fer perquè la societat, a vegades ens omplim la boca, no? Però a l'hora de la realitat encara hi ha, no sé si és la paraula correcta, discriminació o rebuig, però a nivell escolar i tot, vull dir que pues és el típic nen o nena pues, que no el conviden, que encara passen cosetes d'aquestes, que no vol dir que sigui per això, però crec que s'ha avançat en integració, però hem de remarcar i treballar tots per aquest esforç, no? de que s'ho puguin passar bé, de que puguin viure. Jo crec que és un tema, sobretot, de drets. Recullo el que heu dit, no només és una vorera, que al final tots ens beneficiem d'una vorera, Vull dir que fas molt més fàcil la vida, perquè a tothom, a tothom, especialment a les persones que tenen dificultats de caminar, però fas la vida especial a tothom. Però jo crec que el gran repte que tenim és aquesta integració veritable, no? De poder de lleure, de poder treballar. A veure, l'Ajuntament, en aquest cas el de Sant Cugat, doncs crec que no suficients, Vull dir que no vull que sembli que estem d'això, però crec que és un tema que hi ha una sensibilitat i s'ha anat treballant en... a l'hora de... les pròpies lleis, Però a l'hora de fer concursos on es restringeixen a persones doncs, que puguin tenir unes dificultats i es fan concursos on només es poden presentar a empreses que tinguin aquesta sensibilitat. Vull dir que això, vulguis que no, és un pas. El tema del lleure, evidentment, si tenim un moment de crisi, la patim tots, en el lleure, en la cultura... O el que sigui, però crec que l'administració va fent, hi ha un comissionat de discapacitat, estem intentant doncs, fer aquest treball transversal que impregni totes les polítiques de la casa. És cert que s'ha de donar més impuls a l'oficina, perquè tu quan ets pare, per exemple, quan comences de petit, és un camí fins a la vida adulta d'aquesta persona. Després hi ha un altre camí molt important a fer des del meu punt de vista, o per la meva experiència. I la veritat és que quan comences un camí amb un nadó amb una discapacitat, et sents perdut. I llavors crec que una mica l'oficina aquesta que comentava l'Ari anava una mica com per fer aquesta porta d'entrada a ajudar, no? Doncs a que tant la família, que hem parlat molt d'entitats, però la família ho pateix també molt, i és una gran etapa i a vegades de per vida, perquè no tothom es pot desenvolupar amb autonomia. I per tant, això també crec que es fan ajuts, però i s'està treballant en aquesta línia, però que són com diferents etapes, no? Com en totes les persones, Però, evidentment, hi ha persones que es fan grans, que tenen unes dificultats, i, ostres, els pares també es fan grans i hi ha patiments per aquí. Llavors, crec que és un tema molt sensible i que crec que les administracions fan, però quan ho vius en primera persona és un camí llarg per la pròpia persona, però per les persones més properes que l'acompanyen. I, per tant, tot el que l'administració faci d'acompanyament i de suport s'hauria de prioritzar.
Molt bé, anem, com sempre, a contrarrellotge. Us demanaria que avui fes les intervencions més breus perquè tenim unes preguntes preparades precisament d'entitats que treballen en aquest sentit i en aquesta direcció. Pilar, anirà al Jordi i després l'Ariadna. Tanquem molt breument perquè... i Alfredo, molt breument, de veritat, perquè m'interessa i molt que aquestes persones han format aquestes preguntes i volen intervenir i també volen escoltar-vos a vosaltres.
Sí, no repetiré coses, però sí que he viscut molt de prop la por dels pares a morir-se per no poder atendre. Per tant, sí que crec molt en lluitar per l'autonomia i amb el suport de les administracions, amb persones preparades, amb alternatives, amb pisos compartits, el que sigui, però aquestes persones, aquests pares, no tenen per què estar patint. I també hi ha alguna iniciativa que potser n'hi ha d'haver més, és de descans d'algunes alguns pares. I una altra cosa és també a les entitats on aquestes persones es troben amb persones també amb situacions similars dintre de que no hi ha dues persones iguals, i les persones a viure amb persones que teòricament no tenen cap discapacitat, no? I aquí hi ha un debat importantíssim que no obriré.
Molt bé, Jordi.
Gràcies. Sí, jo volia preguntar, Ariadna, tu saps si quin és el, perquè jo no ho sé, quin és el CEPCIR que tenim més a prop?
El?
Quin és el? CEPCIR.
Sí.
Tu saps, Pilar?
Sí.
A
Rubí.
És una pregunta d'examen, això?
Sí. No, perquè, perquè penso
no,
que... No, que jo no ho sé, però el que sí que em sonava és que no, no tenim massa a l'abast.
No, l'escola que estem demanant tot l'Ajuntament, el govern d'abans, sí, el d'ara i el d'abans... Sí,
sí. Aquí és on volia anar a parar.
Una escola d'educació especial, CEPCIR. Aquí tenim, ara no em surt el nom, l'escola...
Cerdanyola.
De Rubí.
No, van dir, ahir vaig...
Clar.
I aquí el que volem és aquest model.
Ara.
El model CEPCIR és... Hi ha nanos que han d'estar tot el dia, hi ha nanos que poden compartir, hi ha formació de mestres que l'aula tenen, nanos, etc.
Ha preguntat si sabíem. Sí, sabem.
Sí, sabem.
Això, perquè penso que hauríem de demanar-ho, Pilar.
Sant Josep Oriol? No, Escola Oriol? No.
És igual. Bueno.
Després ja ho cercarem quan acabi la tertúlia. Anem per feina. Ariadna.
Sí, només. Quan a la CUP, des de la CUP parlem de garantir drets i de aquesta garantia de drets i en les polítiques socials, això també va inclòs en tot això, no? O sigui, si garantim l'accés a l'habitatge, si garantim el transport públic, si garantim no tots aquests serveis, també estem garantint els drets també i la inclusió del col·lectiu de diversitat funcional. I només dir que, ho intentaré, justament l'objectiu que hauríem de perseguir com a administració i en general és la garantia de l'autonomia i de la independència, que no hi hagin aquestes pors, que les famílies no hagin de tenir aquestes pors, i amb això l'acompanyament i els serveis de suport domiciliari i de programes d'acompanyament per la vida independent són essencials. Per això quan parlem de polítiques socials, d'aquí ve tot, i necessitem per tant una injecció més alta de pressupost en aquestes polítiques perquè es desgranin ben bé totes les els sectors i els àmbits per justament garantir els drets de totes, en aquest cas, també d'aquest col·lectiu.
Esther, ràpidament.
Sí, molt, molt ràpidament, quan parlem, i justament t'agafo una mica el fil, Ari, amb aquest concepte d'autonomia, independència i tot plegat, crec que comença a ser del tot necessari també parlar de gent gran amb discapacitat, no? Cada vegada hi ha
o salut
gent...
mental.
Com, perdona?
O salut mental.
Sí, sí, exacte.
Un col·lectiu molt ampli,
sí. Totalment d'acord, no? Que a vegades quan pensem en aquest col·lectiu ens quedem pensant, no?, en infants, joves i població adulta, però cada vegada més gran, cada vegada més arriba gent gran.
I una cosa més que s'ha apuntat però que també és molt important. Quan parlem de les cures, no?, i de quan fem tot, també hem de parlar de les persones que cuiden, no?, i de cuidar els cuidadors. I en aquest sentit crec que encara tenim molt marge també per recórrer.
Molt bé, doncs ara anem a escoltar Alfredo.
Molt ràpid.
Però estem no fora de temps, sinó ja està xulant l'àrbitre del partit.
Que dona gust amb una tertúlia que estem pràcticament tots d'acord amb la mateixa qüestió, i jo crec que això és important. Però una cosa que vull detallar, que s'ha dit, entre el 80 i el 90% dels nens amb problemes de discapacitat pateixen bullying en les escoles, assetjament en aquestes etapes, i crec que és aquesta una qüestió que caldrà treballar en profunditat, i bueno, la importància de l'accés a la feina per totes aquestes persones, perquè ajuden és un ajut fonamental per al desenvolupament personal i guanyar qualitat de vida.
Molt bé, queda dit. Anem amb les preguntes d'aquests col·lectius, precisament d'aquí de Sant Cugat, amb aquesta diversitat funcional, ja ho he dit, el paper important d'aquestes entitats, i començarem amb preguntes que han fet aquests usuaris, i la primera pregunta és per Junts per Sant Cugat. Anirem fent una pregunta diferent per cada partit polític, i vosaltres també...
Sí,
avui va d'exàmens, això. Vale, us demano brevetat perquè tothom pugui participar, i el que és més important, que aquests nois i noies puguin formular la seva pregunta. Anem amb la primera per Junts per Sant Cugat.
Hola, soc Llorenç Sabater, soc de l'associació ASIC, i la meva pregunta seria, aquest any ha entrat en vigor el nou Codi d'Accessibilitat de Catalunya. Com té previst l'Ajuntament aplicar-lo? Té previst fer el Pla d'Accessibilitat?
Cristina.
Hola, Llorenç. Es diu Llorenç,
sí.
Oi? Hola, Llorenç. Doncs sí, ja estem treballant a nivell d'Ajuntament. El codi es va aprovar al febrer, o va entrar en vigor al febrer, és d'obligar, l'hem de complir, i per tant l'Ajuntament ja està treballant. S'està centralitzant de manera transversal a través del comissionat que, i la resta d'àrees, en aquest cas doncs, puc explicar-te que la que porto més jo, que tindria a veure amb accessibilitat de via pública, per entendre'ns, ja estem treballant per veure com l'hem d'anar aplicant. Ja hem començat a prendre algunes mesures, però sí, farem el document corresponent i sabem que ho hem de treballar i que no podem perdre el temps perquè l'hem de tenir preparat en breu.
Molt bé, gràcies. Ara per Esquerra Republicana.
Hola, sóc l'Antonio i m'agradaria saber si de cara a la propera festa major teniu previst o de mantenir o ampliar la tarda que es va dedicar a les persones amb discapacitat, tal i com es va fer la festa major 2024.
Antonio, sí, evidentment el que estem treballant des de fa ja uns quants anys és garantir que la festa major de la ciutat reflecteixi tota la justament diversitat que tenim entre els nostres veïns i veïnes, i per tant la voluntat és la de poder seguir mantenint aquestes activitats, fins i tot promogudes per entitats com les vostres, al mateix temps garantir que perquè pugueu gaudir al màxim de totes les activitats que proposem, que pugueu tenir uns espais reservats, i no només ho fem per les activitats de festa major, sinó que en totes aquestes activitats que ja estem planejant per aquest Nadal, que la primera comença ja aquest divendres 29 de novembre amb l'encesa, doncs que també les pugueu dir al màxim.
Molt bé, ara és el torn del PSC.
Soy Antonio Romero, de Catalunya Fundación. Señores políticos, me gustaría que hicieran más luces en los parques y las calles. Hay poca luz. Son las 6 de la tarde y no se ve nada. Y de esta manera nos podemos caer.
Doncs això. Ja sé que no formes de part de l'equip de govern, però també es pot treballar, no?
Sí, molt bon dia, Antonio. Tens raó, la llum a vegades l'hem pensada des del punt de vista de la perillositat de la dona, no? Però no l'hem pensat des del punt de vista... Què? De la dona en el sentit de poder patir algun tipus d'assetjament, no? Però és veritat que també el tema de la gent gran i també de les persones amb discapacitats és molt important, doncs, que estigui la ciutat il·luminada pels llocs on es passeja. I jo en aquests moments estic a l'oposició, però estic segura que el govern de la ciutat està totalment d'acord que això és un tema molt important i a millorar. Moltes gràcies per la teva pregunta.
Molt bé, torna al PP.
Hola, sóc el Marc i proposo que els cartells que hi ha al carrer incorporin pictogrames perquè siguin més entenedors per a les persones amb discapacitat. Què us sembla la idea?
Hola Marc, bon dia. Jo no sé si m'estàs escoltant, espero que sí, però escolta que això que dius tens tota la raó del món i la veritat és una proposta, jo no hi havia caigut, però... Jo te l'agafo i segur que tinc aquí al costat també membres del govern municipal que estan encantats de prendre-se-la com a pròpia. O sigui que nosaltres ja t'asseguro que insistirem en que això es faci.
Molt bé, torn de la CUP.
Hola, sóc el Xavi i m'agradaria saber si teniu previst fer alguna campanya de conscienciació per a les persones que treballen de cara al públic, sigui a comerços o a les diferents institucions, per a que puguin atendre a les persones amb discapacitat d'una manera curosa i amb sensibilitat.
Hola, Xavi. Doncs molt d'acord. Crec que, com deia abans, no infantilitzar-vos, parlar-vos com toca, donar-vos l'espai que toca també des de qualsevol lloc al qual us hagueu d'adreçar és essencial i m'agrada que ho reivindiqueu. Crec que en aquest sentit tots els que estem avui aquí i conformem el ple, en especial també govern, podríem tornar a revisar el pla d'acció per les persones amb discapacitat, que enguany caduca, si no m'equivoco, que era fins al 2024, i crec que en aquest pla hauríem de poder comptar amb la vostra participació per justament mirar de fer un mapeig, no?, i veure quins són els espais i quins són els llocs de cara al públic, la manera que necessitaríeu perquè això fos més positiu i fos com toca, i aquesta revisió, no?, per part de tots per justament sensibilitzar en aquest aspecte, que és una acció que molt podem fer.
És el torn ara de Vox.
Soy Núria Bada, de Fundació Catalunya. Señores políticos, nos gustaría que arreglaran las calles, que vigilara que no hubiera basuras por las calles. Las personas con discapacidad podemos y problemas de movilidad. Si nos caemos y tenemos que ir al hospital, nos ponemos nerviosos porque nos sacan de nuestro entorno y de donde vivimos.
Núria, pues mira, esto que estás diciendo es una cosa que para nosotros también es muy importante. Llevamos desde que hemos llegado a este ayuntamiento, llevamos pidiendo que se limpien las calles, que se arreglen las aceras que no están bien, y bueno, se va haciendo poquito a poquito, no tan rápido como a ti y a mí nos gustaría, pero se va haciendo. Vamos a seguir pues por como un martillo, pum 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 pum, pidiendo que se cuide mejor la ciudad. No para solamente las personas que tenéis alguna dificultad para moveros, sino para todos, porque realmente a todos nos gusta estar lo mejor posible. Un abrazo, Núria.
Molt bé, i acabarem amb el torn d'En Comú Podem.
Bon dia, soc Cristina Urriza, de l'Avant. Bé, tot i que l'accessibilitat als comerços està prevista per la llei vigent, moltes vegades el que passa que, tot i que l'accés sí que no té problemes o no hi ha barreres arquitectòniques, una vegada estan les persones amb problemes de mobilitat dintre de les botigues, es troben amb molts impediments per deambular a dintre d'elles. Teniu pensat algun pla de sensibilització per fer entendre aquests comerços que no només és necessari mantenir l'accessibilitat a l'entrar, sinó també mantindre-la en l'espai interior? Moltes gràcies.
Doncs jo crec que la pregunta que fa la Cristina és molt pertinent, o sigui que gràcies, Cristina. Jo, evidentment, no sé si aquest pla està en marxa, suposo, vull esperar que sí, no? I que des del govern estigui en compte. Jo crec que, tenint en compte la resposta que ha fet abans la Cristina, no?, del nou codi d'accessibilitat, a l'hora d'aplicar-lo haurem de tenir en compte totes aquestes qüestions. És cert que els locals del centre de la ciutat, i no només del centre, no?, fins que no canvien l'ús, no estan obligats a modificar el seu accés, i això, evidentment, és un prejudici per les persones que es mouen pues amb això, amb cadira de rodes o amb una crossa o amb el que sigui, no? Jo crec que és una qüestió molt important, no només en els comerços, sinó en tots els equipaments públics, perquè sí que és veritat que cada cop més la majoria d'edificis municipals, evidentment, són accessibles, però també tenim problemes, per exemple, doncs, amb el transport públic, amb altres elements sobre els que haurem de posar el focus. Llavors, jo confio, com deia, que ja que tenim un comissionat amb això i que ja està en marxa doncs, aquesta revisió del nou codi d'accessibilitat, doncs, sí que s'avanci en aquest sentit.
Molt bé. Tres intervencions més. Anem contra rellotge, brevetat, Esther.
Molt ràpid. Em sabria molt greu que totes aquestes preguntes i reflexions, no?, que ara hem tingut el privilegi de compartir en aquest espai, en aquesta tertúlia, i us volia proposar, si us sembla bé, sobretot si a vosaltres des de la ràdio us sembla bé, que les puguem també compartir amb el Ferran Feliu, el comissionat per la discapacitat, i que pugui ser ell també qui en la propera taula o la propera reunió que tingui amb aquests col·lectius, doncs, que pugui donar una resposta ben acurada, no?, de cadascuna d'aquestes preguntes que ens plantejaven, que no només quedin en voluntats o reflexions polítiques que haguem pogut compartir aquí, sinó que sigui el propi comissionat qui pugui detallar, sí, no?, i aquest pla pensat per comerç, aquest pla pensat per poder tenir una atenció integral, no?, també, per exemple, en espais com l'administració, i per tant, si us sembla bé, doncs després, no?, en el moment en què es pengi aquesta tertúlia, doncs li podem compartir en el Ferran perquè doni aquestes respostes acurades.
Perfecte, ho recollim i li farem arribar.
Gràcies.
Pilar.
Jo només volia destacar un tema que no ha sortit, que és el tema de la tècnica, de com avançar la tècnica per ajudar amb persones amb discapacitat, per exemple, els implants coclears, amb les persones amb sordesa, amb temes visuals moltíssim. I una cosa que m'agrada molt aquí a Sant Cugat és anar caminant i trobar-me trobades de cadires de rodes, no? Les cadires de rodes elèctriques han estat un avanç importantíssim, i això et dona, doncs, una alegria, no?, quan vas al carrer. Falten moltes coses a fer, eh? El tema de la ceguesa a la ciutat s'hauria de treballar més, bueno, etcètera.
Molt bé, Cristina.
Sí, volia afegir un petit comentari, Amb la pregunta que han fet del tema de voreres i bessures, que així ho han dit, doncs fer aquesta crida, no? Aquesta crida a l'administració, en aquest cas, doncs ens sentim, sobretot, molt interpel·lats, però també interpel·lar la ciutadania, no? Que quan la ciutat també la fem entre tots, això em serveix d'exemple, no? Però a vegades, tots, quan aparquem en un lloc que no toca, quan llancem una bossa fora, doncs també fem més difícil la vida a tothom, però també aquestes persones, llavors, són granets de sorra que tots també podem col·laborar d'una manera fàcil.
Molt bé, anirem acabant aquesta tertúlia. Avui volia acabar la tertúlia compartint dues molt bones notícies. La primera es porta a parlar del grup sancuatenc Árboles Amarillos, que seran protagonistes de l'anunci de la Grossa de Cap d'Any. Sí. Per qui no els coneix, van tocar els Premis Esport en Marxa i va estar superbé. Sí, sí, no perquè els organitzem nosaltres, sinó per tot el que van...
Ja els coneixíem abans.
Sí. Ja els coneixíem, però
bé,
els hem vist.
Una mica
molt bé, molt bé, Joan.
Toca.
Sí, és veritat. Molt bé,
molt
bé.
I fan un concertet aquest diumenge, també. Vull dir que tots cap allà.
Llavors, aquest grup de música, doncs, serà protagonista amb l'eslògan Toca que toca. L'anunci de la Loteria de Catalana posa en el focus a persones grans i persones amb diversitat funcional. La campanya, com dèiem, ha comptat amb la col·laboració del taller Geroni Amoragas, i són uns cracs, veritablement. Per tant, els podeu escoltar i veureu que no només ho diem, sinó que també ho fan, no? I aprofitem també per dir que Cugat Mèdia participa en aquests actes del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, organitzant una projecció gratuïta de la pel·lícula La família Bélier, del director francès Éric Lartigó. La projecció tindrà lloc aquest dissabte a les 12 del migdia al cinema Sant Cugat. És un acte obert a tothom, però es necessita invitació, per tant s'ha d'omplir un formulari a cugat.cat. Es poden demanar fins a 6 entrades per persona, i dir-vos que s'oferirà els nivells de llum i so adaptats a tots els col·lectius. Per tant, no només continua avançant aquestes persones amb diversitat funcional, sinó també molts agents que s'hi volquen. Gràcies a tots per participar en aquesta tertúlia. Avui ha estat una tertúlia on hem estat bastant d'acord, per tant, jo crec que seria el gran titular
per compensar
d'altres, avui...
A poc a poc, i com que s'apropa el Nadal, doncs a lo millor també tenim aquell sentiment de pau. Ja parlem també del ple del 30 de desembre, que sembla que porta cua. Ho deixo aquí sobre la taula. Val? D'acord? Doncs fins aquí aquesta tertúlia. Us deixem amb el magazín Faves Contades, que afrontarà la seva segona hora. Gràcies per ser-hi i molt bon dimecres. Adéu-siau.
Adéu-siau.